Un quart i mig de 8 del vespre, precisament d'això hem de parlar, d'hoquei i de com ha anat aquesta 18a jornada a l'Hoquei Lliga. Una jornada a l'Hoquei Lliga amb aquesta 18a que es va disputar la majoria de partits la setmana passada, amb mitges setmanes. Els resultats que es van produir van ser aquests: Mataró 2, Xum Massanet 2, Lloret 5, Voltregà 1, Noia 6, Barça 5, Alcoi 4, Club Patí Sitges 1, Vic 0, Lleida 3, Tenerife 3, Blanes 4, Igualada 5, Reus 2 i Vilanova 5, Liceo 3. En fi, com veuen, van perdre els 4 primers classificats. Això, per tant, no ha alterat aquesta part alta de la classificació. El Barça continua líder amb 41 punts, seguit del Vic amb 40, el Liceo és tercer amb 38 i el Reus és quart amb 35. Segueix el Noia en cinquena posició amb 30 punts, 28 pel Lleida, 27 per Igualada, 22 per Vilanova, que també ha donat un salt prou important després de la victòria davant el Liceo. El Coi és novè, té 21 punts, 21 punts també per Blanes. El Voltregà suma 21 punts també, i a la part baixa, en 12a posició, trobem el Lloret amb 19 punts, els mateixos que el Tenerife, i els tres equips que hores d'ara perdrien categoria: amb el Xum 17 punts, el Mataró penúltim amb 14 i el Club Patí Sitges cué amb 5 punts. Les jornades van passar, Toni, i no sé si l'equip, com deia ara fa un moment, s'ha caigut, o sembla ser que hagi caigut en un petit desànim, i pensa la cosa està molt difícil.
No, a veure, dona la sensació, Pitu, que de fet ja ho van dir, ja ho deien la setmana passada, algun que altre protagonista i fins i tot l'entrenador, que calia jugar sense pressió, no? Però jo penso que, doncs, tot i que es jugui sense pressió i pensi un anem a fer el que puguem i si podem salvar la categoria endavant i això està molt perdut i ara ho tenim complicat i anem a passar-lo bé i a jugar com sabem nosaltres, doncs encara falta alguna cosa més, no? I, home, sí que l'equip ara ja no és el que començava la competició, està tocat. Realment, el veure, mirar, donar un cot d'ull i veure que estàs allà baix en 5 punts, doncs realment això també, d'alguna manera...
Et marca. Sí.
I clar, això és... Per una altra banda, doncs s'acaba de perdre les grans oportunitats de poder treure punts de pistes on realment són importants i en les que són rivals pràcticament directes, no? L'Alcoi, doncs, és un rival assequible pels Sitges, el Sitges podia haver tret quelcom de positiu allà, doncs, i com va passar a Lloret, ve cap aquí a Lloret Golesia i aquí també, no? I amb l'Alcoi, a la pista de l'Alcoi també. La llàstima és aquesta, no?, que s'ha aprofitat aquests partits tan importants, aquests partits que al principi, quan la cosa no sortia i se perdia per la mínima, un pensava, doncs esperem que arribi una victòria. Aquesta victòria no arriba, l'equip té 5 punts, l'equip està allà baix, ho té malament perquè de fet està a 12 o 13 punts de la permanència. Això és molt complicat perquè cada vegada queden menys jornades, ara queden 13 jornades perquè acabi el campionat i doncs cada vegada és...
Un palet més difícil
i realment el Sitges ho té complicat. No ho té impossible perquè encara n'hi ha vida i si n'hi ha vida n'hi ha esperança.
Sí, i les matemàtiques encara no diuen tot el contrari.
Però ara ja pràcticament ho té molt negre i bé, ara el que té que fer és passar-se-lo bé i passar-lo bé, què pot dir? Doncs que vingui el Vic aquí, que és el segon classificat, que allà no es va guanyar plorant, perquè allà fins i tot el Sitges podia haver empatat. A veure què passa aquí, a veure si davant del Vic aquest Sitges es creix, surt un bon partit i arriba per fi la primera victòria, una victòria que pot motivar l'equip, però que potser arribarà quan ja realment estigui tot perdut.
Àlex Ribó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Dintre de tot, mentre hi hagi salut, eh?
Sí, això sí. Anem fent.
En fi, Àlex, la cosa està complicada, eh?
Sí, aviam, està complicada, però tal com m'he sentit que deia ara el Toni, Fins que no sigui matemàtic, les esperances sempre hi són, i el que hem de fer és anar partit a partit, i a final de temporada ja veurem a veure el que ha passat.
La llàstima, i ara parlarem del partit d'ahir al Coll, és que de moment no heu guanyat aquell partit que tant es reclamava, no? Una miqueta aquella victòria que de fet us continua fent falta per acabar de donar aquest salt definitiu.
Sí, a veure, potser també ens hem obsessionat massa en anar a esperar aquesta victòria. És cert que potser el dia que arribi la victòria llavors l'equip torna a agafar ales, com aquí diu, però el que tampoc podem fer és obsessionar-nos. El que hem de fer, crec, és anar, ara per exemple el dissabte anem a jugar contra el Vic i a veure què passa, i partit a partit. El que no podem fer és començar a mirar la taula i el calendari que tenim i començar a mirar els partits que tenim i començar a fer números, perquè si ens obsessionem, llavors... Llavors segur que no fotrem res.
La consigna, Àlex, és aquesta, la que dius tu, una miqueta deixar de banda la classificació, deixem enrere una miqueta els números i anem a jugar, crec, i a veure què passa.
Jo crec que sí, jo crec que hem de deixar enrere els números, hem de deixar enrere sense pensar en que anem últims, i anar partit a partit. Ara el dissabte anem a jugar contra el Vic i anem a jugar i ja veurem el que passa. Si amb els equips que estan a dalt els hi han posat problemes amb tots. Uh-huh. El Noia, per exemple, encara no ens ha guanyat.
És cert.
El Vic feina va tindre. Uh-huh. I per què no podem guanyar contra el Vic aquest dissabte?
Uh-huh. En qualsevol cas, no sé si dir que l'equip potser ha caigut una miqueta amb el desànim, no? Bàsicament perquè sí que va ser molt, molt bona la reacció de l'altre dia aquí amb el Noia, però tornes a anar fora de casa i surts golejat, la sortida també a la pista del Lloret 0-2 i acabeu 7-2. No sé si això ja comença a pesar veritablement, Àlex.
Home, la veritat és que veus que ho dones tot. Per exemple, amb el Noia, com deies, anàvem perdent de 4... Però la prova la tens en que l'equip no dona el partit per perdut. L'equip segueix lluitant fins al final, fins a la prova que l'altre dia amb el Noia vam estar a punt de guanyar per falta de 2 segons.
Sí.
I l'equip segueix lluitant fins al final i seguirà lluitant fins al final de temporada. Passi el que passi, inclús encara que sigui matemàticament que s'hagi baixat, per exemple, per dir-ho d'alguna forma, l'equip t'asseguro que seguirà lluitant per donar la cara fins a l'últim partit.
Ahir al Coll, sí, està clar. Ahir al Coll et comento, bé, sembla que 4 penals li van xiular favorables a l'Alcoi.
Sí,
i en va transformar 3, no?
Em va transformar 3 i l'altre de jugada, sí.
En fi, un partit igualat fins al punt que, bé, aneu al descans amb un 2-0 i és un partit que es decideix
per penals,
mai millor dit.
Sí, però a veure, també és cert que no saps mai el que hagués passat si no s'haguessin pitat aquests penals.
Clar.
A lo millor sí, s'haguessin guanyat si no haguessin pitat aquests penals, però a lo millor no, saps? No, tampoc pots dir mai que un partit s'hagi decidit per certes ocasions, perquè si no haguessin passat aquelles ocasions, a lo millor haguessin passat unes altres. Uh-huh. Saps? I sempre queda el dubte de si no haguessin pitat aquells 4 penals, però clar, estan pitats.
No, clar, i els penals també s'han de transformar. Clar.
Sí, nosaltres em sembla que ens en van pitar un o dos, ens en a favor. Uh-huh. I, bueno, en vam fer un i va ser de xut. Però, bueno, ara anem amb el Vic, també, saps? No, tampoc ens servirà mirar enrere, perquè si hem de mirar enrere portem una trajectòria que tots els partits han anat pràcticament iguals. Uh-huh. Pels pèls.
Ara sembla que últimament s'està trencant aquesta igualtat fora de casa, no? Torno al partit de Lloret, al 4-1 d'ahir al Coll.
Sí, aviam, portem uns partits que fins fa 3 o 4 setmanes, pues, sí, perdíem, però perdíem d'un, de dos, i ara fa 3 o 4 setmanes pues, que la diferència és una miqueta més gran. Però...
Això què vol dir, Àlex, que l'equip ara arrisca més?
Jo crec que anem més a l'atac i potser hem deixat una miqueta la defensa, però és que si no anem a l'atac no farem gols, i si no fem gols segur que no, o guanyem.
No, i això de trobar l'equilibri costa, perquè bé, sabràs millor que ningú que a principi de temporada passava tot el contrari, no? L'equip defensivament estava molt ben posat, era molt sòlid,
sí.
Perdia els partits, sí, els perdia, però per la mínima, però clar, per una altra banda feia pocs gols, i si fas pocs gols, la majoria de cops no acabaràs guanyant.
Sí, sí.
Ha faltat trobar aquest equilibri, no?
Sí, a veure, és el que dius, s'ha de trobar l'equilibri, i costa, però jo crec que, a veure, l'equip està millorant, estem fent més gols, anem més a l'atac, i en defensa potser és això, ens estem centrant massa en l'atac, però és que si no fem gols,
sí, no, està
després
clar.
Ja defensa...
És complicat,
perquè cada partit és un món i cada partit té una història, cada partit s'ha de jugar, i la prova la tens amb el partit del Noia també.
Sí, no, sí.
Cada partit s'ha... I segur que molta gent donava el partit per perdut abans de començar-lo. No l'equip, però dic que segur que més d'una persona ja deia que els Sitges no guanyarien ni en broma el Noia.
Sí, doncs a punt va estar.
Segur que el Noia se'l veia guanyat ja el partit, que crec que aquí va estar el problema del Noia.
Sí,
que se'l va veure guanyat amb el 5-1, amb el 4-1, i després van trobar amb un punt només.
Però perquè la gent també se n'adonia una miqueta, no? El mateix Noia que va venir aquí va ser capaç de guanyar uns dies després al Barça, no?
Sí, i si mirem la jornada anterior, també els quatre equips de dalt van perdre els quatre partits.
Sí, ha estat una jornada aquesta última en què, bé, els quatre, ara ho comentàvem aquí amb el Toni, els quatre grans van caure, no? Això no és massa habitual, tampoc.
Sí, és que hi ha uns resultats que tothom pot fer el resultat més inesperat amb qualsevol equip. I potser això també enriqueix una miqueta la lliga. Perquè si no hi ha, per exemple, nosaltres mateixos, pues, ningú, com t'he dit, ningú s'esperava que traguéssim un punt amb el Noia. I també és aquesta vidilla que dones a la lliga. I ningú s'esperava que el Vic perdés, per exemple, la setmana passada. És que si els resultats que penses són els que passaran, llavors ja la lliga ja està decidida.
Sí, estaria finiquitada ja.
Sí, ja no té cap al·licient a veure els partits ni res.
Com dèiem fa uns moments, Àlex, el que resta de temporada s'ha d'afrontar, doncs, amb aquella tranquil·litat de dir, bé, nois... com s'acostuma a dir, de perdidos al río, sé que de vegades és difícil, no? Perquè un, quan està a la pista, el que vol és guanyar, no? I vulguis que no, de reull, cadascú fa els seus numerets, això no ho pots evitar, no? I dir, bueno, 5 punts, sí que està molt difícil, repeteixo el de l'inici, no? Però, ostres, mentre es pugui anar
mentre
fent...
Mentre es pugui, es segueix lluitant, i encara que no es pugui, l'equip seguirà lluitant. Però ja com t'he comentat abans, no podem anar tampoc mirant la classificació i ara ens falta un punt per atrapar amb aquest i ara quatre per atrapar amb aquells,
perquè
llavors
sí.
Quan t'obsessiones i llavors surts encara amb més pressió a jugar al partit. I el que hem de fer és treure'ns aquesta pressió de sobre, anem a jugar al proper partit i quan acabem aquell partit llavors pensem en el següent partit, no en el següent i el següent. Hem d'anar setmana a setmana, partit a partit, i llavors ja mirarem a veure què ha passat a final de la lliga. Perquè potser anant partit a partit, llavors arribem a final de la lliga i ens donem compte que els últims dos o tres partits llavors encara tenim opcions. Això jo crec que s'ha d'anar partit a partit, i ja et dic, a final de la lliga ja veurem a veure què ha passat.
Àlex.
Perquè si ens obsessionem, llavors ja... Llavors sí que anirem amb molta pressió als partits, i llavors encara serà pitjor.
Àlex.
Sí.
Sincerament és difícil,
No, ja no ens enganyarem, és molt difícil, bueno, naturalment.
Intentem ser positius,
Naturalment, fins que no sigui matemàtic, les opcions hi són.
Ten en compte que estem a 13 punts de la salvació.
Sí.
Nos falta per jugar 12 partits, si no recordo malament, amb el que jugarem amb el Vic. Faltarà 12 jornades.
Sí, és bueno, ja estem a 13 punts de la salvació, però mentre hi hagi 13 punts que puguem aconseguir, les opcions hi són.
Sí, el que passa que quan veus que va el Sum al camp de la pista de Mataró, t'empata 2, o el Lleida guanya a la pista del Vic, i veus que els teus rivals directes, que són els que tenen que alguna manera pinxar, no pinxen, i tu pinxes, cada vegada m'imagino que com nosaltres, vosaltres, ho mireu i penseu que sí, que n'hi ha vida, però que aquesta vida s'està acabant.
Sí, a veure, naturalment, cada jornada que passa hi ha menys opcions. Però si, per exemple, com has dit, estem a 13 punts de la salvació, mentre aquests 3 punts es puguin disputar i es puguin aconseguir, no es poden tirar els braços a baix. Inclús en el moment que sí que fos matemàtica ja s'hagués baixat, seguirem lluitant fins al final. No, el que no farem és anar a passar el temps a les pistes, encara que s'hagués baixat.
I com a porter, tu que és... Sí. Clar, el porter ho veu tot, no? Sí. Ho veu més clar que ningú perquè, evidentment, des de darrere es veu millor. Com ho veus a l'equip? Com veus els jugadors? Com ho veus tots els companys? Sí, bueno, ho veus des de la banda, però per això encara ho veus millor.
Sí, sí, no, a veure, jo... A veure, naturalment, els anys de l'equip tampoc són els mateixos de principi de temporada. Això està clar, però l'equip, cada partit, surt a donar-ho tot. Surt a donar-ho tot i fins que no sona la bocina no els baixen els braços. Ja ho vas veure amb el partit del Noia mateix, que amb un 4-1 més d'un donava el partit per perdut ja, i segur que més d'un estava a punt de marxar al pavelló ja. I fins a l'últim segon es va lluitar i va vindre 2 segons que no guanyava el partit. I potser aquell partit hagués sigut el revulsiu.
Què coses té l'esport, eh? Unes temporades tant i unes temporades tan poc.
Sí, però a veure, ja ho sabíem quan vam començar la temporada. Bueno, quan vam començar, no, quan vam pujar l'any passat. Ja ho sabíem que aquest any seria molt complicat i s'hauria de suar cada partit, cosa que s'està fent. L'únic que les coses doncs, potser no estan sortint com voldríem, però anem dia a dia i a veure, a final de temporada, a veure el que he fet i llavors es farà una valoració de la temporada, a veure com ha anat.
Ara, Àlex, que el Toni comentava una miqueta la teva situació i tu li deies sí. a la banda. Suposo que d'ara en endavant o pel que resta de campionat esperes que el Javi, el míster, et doni uns quants minuts, no?
Bueno, jo quan vulgui jo estic allà a disposició ara, a principi de temporada, l'any passat i l'altre. Uh-huh. Jo quan em necessitin allà estic. Vaig entrenar cada dia per precisament per això, però que quan em necessiti pues, em tingui allà a punt.
Us preocupa el futur?
El futur?
Sí. El que pot passar la temporada que ve?
Personalment o com a club?
Ja no diria com a club, sinó una miqueta què pot passar amb aquesta plantilla, no?
A veure, el que està clar és que es mantengui l'equip, o sigui, es mantengui la categoria o no, la plantilla serà difícil que estigui la mateixa tota l'any que ve aquí. Però, clar, naturalment que si per mala sort es baixa, pues, suposo que més d'un, inclús ara ja deu tindre alguna oferta que altra.
Està clar que sí.
Segur. No ho sé, el que passarà jo amb l'equip l'any que ve, jo suposo que en cas que es baixi pues, seguirà a Nacional Espanyola, als Sitges. Uh-huh. I llavors pues, suposo que es farà un equip per seguir a Nacional Espanyola.
Ho dic també perquè, tal com està el panorama, ja no dic el Sitges, sinó una miqueta com està l'hoquei, no? I també a la Primera Nacional, l'Oviedo s'ha retirat, amb tots els problemes sí. que això ha comportat. La cosa
està
no
clar, està el hockey, però no només el hockey.
No.
Amb el tema econòmic és un tema complicat i més amb el temps que estem. I no només els Sitges, això mira el Vilanova mateix també té problemes.
Sí.
L'equip que no tingui problemes econòmics ara tal com està la cosa és raro. I sabem que hi haurà un l'any que ve o inclús 2 anys que la cosa serà difícil, vagis on te vagis.
Però, Àlex, segur que molts ja tenen la vista en alguns, jo no he dit molts, sí? alguns la vista en un altre lloc, però segur que també un altre també tenen la vista aquí.
Com ho dius, això? Perdona?
T'ho diré clarament. N'hi ha, segur que tindrà les seves ofertes sí. i n'hi haurà jugadors d'aquesta mateixa plantilla que segur que pensaran continuar aquí.
Sí, no, això segur. Segur que hi ha jugadors que tenen ganes de seguir aquí i passi el que passi l'any que ve. Segur, això és seguríssim. I sé que hi ha jugadors que estan molt bé aquí. I aquí sí que és un club que sí està molt bé. Però, tal com dius, n'hi ha d'altres que segur que tenen ofertes, inclús n'hi ha d'altres que segurament que estan molt bé aquí i segons l'oferta que tinguin, doncs potser tira més l'oferta. Uh-huh. Que tinguin, això...
Clar, i pesarà molt el tema econòmic també, Àlex, perquè...
Sí, però tal com comentava abans, el tema econòmic, jo crec que cara l'any que ve, depèn si on te sigui, serà bastant complicat.
Per això t'ho dic, vull dir que, clar, i posem el pitjor dels casos, no? Que l'equip acaba baixant a Primera Nacional i, clar, hi haurà jugadors, i això és molt lícit, que voldran seguir a l'hoquei Lliga, no? I sí, voldran acceptar ofertes que... En uns altres temps, econòmicament, serien importants, però que de cara a la temporada que ve, ostres, no sé si els calés seran importants, no? Passarà més el fet de seguir jugant a l'hoquei Lliga que no a la...
Exacte, o d'estar a gust,
sí,
on estiguis, perquè tots sabem que el hoquei tampoc se'n viu.
Està clar.
I potser a vegades compta més estar a gust en el club que estàs i amb la gent que tens al voltant. Mhm. I com deies, el tema dels calés, hi ha clubs que et poden prometre el que vulguis, però després falta que es compleixi.
Sí.
I pots anar, jo què sé, te'n donen dos vegades el mateix a un altre club i te'n vas, però potser després no te'n paguen ni la meitat.
Sí.
Això està com està aquest món. No
està clar, que no està clar.
A vegades val més saber on estàs, que no pas anar cegues a un altre lloc.
I tu com ho tens, Àlex?
No ho sé, la veritat és que no ho sé. Ara, per ara, de moment, estem dia a dia i suposo que fins aquí un dia no sabrem com està la cosa. Uh-huh. De moment, estic bé on estic jo.
Perquè el club ja ha parlat amb vosaltres d'una miqueta de futuribles o...?
No, ja almenys amb mi no. Uh-huh. Personalment no, i que jo sàpiga amb ningú més, de moment no s'han mogut les coses cara l'any que ve. Suposo que també depèn del que passi l'any que ve. Encara que molts ja donin la cosa perfecta, jo crec que fins que no s'acabi la lliga no se sap tampoc com estarà el club i en quines condicions estarà el club cara l'any que ve.
Està clar. En fi, que
a guanyar el Vic
dissabte ve el Vic, eh?
Sí.
I això s'ha d'aprofitar.
Sí, ja t'he dit que ara al Vic, aviam què passa, i la següent setmana, a la que acabi el partit del Vic, ja començarem a pensar en el Tenerife, que anem dimarts.
I després Igualada, eh?
I després Igualada, sí. Partit a partit. Quan acabi el partit de Tenerife, llavors ja pensarem en l'Igualada. Mentrestant, anem al pròxim que toca. Si no, llavors la cosa comença a fer una muntanya. Mhm.
Àlex, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Molta sort. I molta sort, eh?
Gràcies.
Adeu.
Adeu.
Fly for white guy. 3 minuts i arribarem a 3:15 del vespre en conversa amb Àlex Ribó, un dels dos porters del Club Patí Sitges. A l'Àlex li ha tocat, o li està tocant, la part més amarga, no, Toni? Que és la de veure els partits des de la banda.
Sí.
No sé si ara una miqueta la situació ha de canviar, ara que la cosa està més o menys...
Això
sí, no és cosa nostra,
això és cosa,
és un suposar, sí.
El que passa és que és un bon porter, l'Àlex ja ho va demostrar, cada vegada que ha tingut que donar la cara ha sortit i l'ha donat, no? És un bon porter, i de fet Carlos Figueroa l'havia dit més d'un cop, que era un porter en el que podia ser un porter de futur. Jo penso que l'Àlex ho té bastant clar, jo li feia aquesta pregunta, que pensava ell, perquè jo penso que serà un dels jugadors que continuaran en el Patí Sitges. Me dona aquesta impressió, no?, perquè és un jugador que sempre ha estat molt bé aquí, s'ha sentit molt bé aquí, i ell és conscient de que a veure si l'arriba la seva oportunitat i una vegada ell pugui jugar i demostrar...
Qui diu que de cara a la temporada que ve, doncs, li arribi el seu moment?
Sí, pot ser el porter del Sitges, o potser continua sent el segon, això no ho sabem, però que té més números que marxi el Jordi que no pas ell en aquest moment, si d'ofertes parlo, no?
Sí,
perquè
sí,
de fet
sí.
El Jordi està jugant i ell no, tot i que ell és un jugador, és un porter de futur, és un porter que pot aportar moltes coses als Sitges, però clar, evidentment té que jugar.
És així, és així. Però com que no depèn de nosaltres, doncs aquí doncs, poc a fer, eh?
Sí.
Ja pensava en el que dèiem, en el Vic, que ve dissabte.
Sí, passa que tenim que ser conscient, no?, que serà un partit difícil. El que passa que la gent se té que conscienciar que ve el segon classificat i que si el Sitges és capaç d'amargar-li el partit, com s'ho va amargar allà, i fins i tot a Juan Carlos més d'un cop s'estirava dels cabells perquè veia que el seu equip podia empatar amb el Sitges, faltant dos minuts va tenir aquest dos penal un jugador que ja no està aquí, que és el Marc Soler, doncs el Sitges podia haver empatat aquest partit, no? Per això que el Sitges i la gent té que recolzar el Sitges, perquè és un partit molt important, i pot passar el partit igual que el Noia, no?, que tenint un partit tan en contra com tenia, va fins i tot va poder guanyar, no? A veure què veiem el dissabte, si veiem un bon espectacle, que això ho veurem, perquè el Sitges està apostant molt pel joc ofensiu, i a veure si pot sorprendre aquest Vic, que defensivament és molt bo, però que ofensivament encara deixa una miqueta que desitja.
Hi ha hagut competició europea en aquest darrer cap de setmana. En fi, la majoria d'equips de l'Hockey Lliga doncs, van tirar endavant els seus partits. Hi ha una golejada al Tenerife, que em sembla que li va marcar 19 gols a un equip anglès. Els anglesos això de l'hoquei no ho tenen massa per la mà. Destacar també el resultat d'empat del Reus a la pista del Bassano, si no m'erro, i un duel que ja és un clàssic, el Vilanova-Liceu, o el Liceu-Vilanova, doncs en aquest cas el Liceu es va treure l'espina, perquè últimament el Vilanova li estava traient bons resultats.
Sí, sí, havien jugat, si no recordo malament, 4 partits. Dos l'havia guanyat el Vilanova, un l'havia empatat a la pista del Liceu i aquest va perdre el Vilanova 2-0. Un bon partit del Vilanova, jo vaig escoltar aquest partit. Va jugar molt bé el Vilanova, el que passa que en aquesta vegada va tenir més encert el Liceu i va poder guanyar 2-0.
Ara, fixa't la situació del Vilanova, com a equip proper que ens queda, fa dos dies estava tercer per la cua i les victòries amb l'Igualada i el Liceu el van rellençar una miqueta, no?
Té un bon equip, eh?
Sí.
El Vilanova té jugadors...
No estic comparant trajectòries, estic posant com a exemple la situació d'un equip que ostres, que estàs, et veus allà baix i que guanyant dos partits dones aquest salt, no? Però clar, els has de guanyar aquests partits.
La diferència del Vilanova amb molts equips aquests, com el cas del Sitges o Sumaceret, i això que el Sumaceret va ser capaç de guanyar a Vilanova, és que tots els jugadors del Vilanova, pràcticament els 5 jugadors o 6 jugadors que té de pista, ja realment són jugadors molt experimentats en aquesta Hockey Lliga. Tenen aquesta veterania dintre d'aquesta competició, que evidentment això es nota molt en l'hockey, no? Li faltava una miqueta punteria, marcar gols, i defensivament l'equip està molt bé, perquè Vilanova és un dels equips menys golejats de l'Hockey Lliga. El que passa és que de cara a Barraca doncs no estaven acertats, no? Ara comença a entrar els gols. De fet, és un equip que després de marxar aquest jugador
de l'amor, doncs, no?
De l'amor que tant s'ha parlat, no? Doncs sembla que l'equip doncs es troba més entonat i li està sortint millor les coses, no? Però el Vilanova té un bon equip, té un equip que teòricament jo penso que podia haver estat tranquil·lament entre els millors per a jugar a la Copa del Rei.
Bé, de fet, s'ha parlat molt d'aquesta Copa del Rei i una miqueta del
que fitxava en parell no,
del fracàs que ha suposat pel Vilanova. Dic fracàs perquè des d'allà
sí,
també
però
que
no
diuen,
no s'ha aconseguit, no? És que és un fracàs, perquè de fet se fitxava un jugador com el Viris de Noia precisament per això, no? Per donar aquest recolzament de cara a la Copa del Rei. No s'aconseguia doncs classificar-se, i s'ha classificat un Lleida que és inferior al potencial que pot tenir el Vilanova. Sí que té un equip molt justet d'efectius, però té jugadors molt experimentats, no? Tant de bo si ja tingués jugadors tan experimentats, té jugadors de la primera nacional, però no té jugadors de l'Hockey Lliga, i de fet els dos jugadors que han vingut de l'Hockey Lliga doncs tampoc han aportat res.
De fet, un ja no hi és, com és el Marc Soler, al qual se li va donar la baixa doncs ara fa tot just una setmana, dilluns de la setmana passada. La primera nacional, ja comentàvem i parlàvem amb Toni divendres de la difícil situació que està visquent aquesta categoria pel fet que l'Oviedo doncs ha decidit retirar-se de la competició, no ha pogut aguantar econòmicament, i bé, a sobre això li ha suposat una multa de 9.000 10.000 euros per part de la Federació Espanyola de Patinatge. Amb això ha suposat que caigui fins a l'últim lloc de la classificació, en fi, però això és simbòlic perquè l'equip ja està retirat, i això ha suposat també que tots els partits que ha jugat l'Oviedo doncs s'hagin declarat nuls, és a dir, que aquells equips que van tenir l'encert de guanyar-lo doncs no ha servit per res perquè aquests punts no, al final no compten. Això ha donat un petit, o ha suposat canvis també a nivell de classificació, i bé, ja veurem com acaba aquesta història de la Primera Nacional i si això pot repercutir o no a l'hora dels ascensos i descensos.
Sí, sí, jo penso que marcarà alguna cosa, no? Però, de fet, perquè te donis compte lo que és l'hoquei lliga, no? Lo que és sobre patins, quina llàstima, no? És un esport tan nostre i que estigui tan poc valorat, no? Perquè, de fet, el que passa en l'hoquei sobre patins no passa en cap esport, no? És una llàstima, no? Però, bé, i això també demostra que la Primera Nacional és molt cara, és molt complicada, és molt cara.
Molt. A nivell de desplaçament sempre ho han comentat.
És impressionant, no? I els equips no ho poden aguantar, no? Jo penso que se tindria que fer una altra fórmula, jugar més en autonomies, i d'alguna manera doncs aquest desplaçament que no sigui tan costós, no? Perquè aguantar el ritme aquest és molt complicat.
És molt complicat, sense dubte. Doncs així estan les coses també una miqueta a la Primera Nacional Espanyola. Per cert, em sembla que també ho vam comentar a la Copa del Príncep, la tercera edició de la Copa del Príncep, es disputarà el Vendrell, el Vendrell que està d'aniversari, celebra, si no m'erro, el seu 50è aniversari, i bé, s'aprofita una miqueta aquesta efemèride per celebrar aquesta Copa del Príncep que, bé, en el seu dia també ens va fer, Toni, molta il·lusió, perquè el Sitges va tenir l'ocasió de disputar les dues primeres edicions. Dèiem l'any passat, tant de bo l'any que ve el Sitges no la jugui, això voldrà dir que està a l'hoquei lliga, no? Doncs aquest any, evidentment, el Sitges no la juga perquè està a l'hoquei lliga, però en el seu dia recordo, Toni, també, que va crear molta expectació això de la Copa del Príncep, per novetat, per la novetat que era, i perquè, carai, doncs podies guanyar un títol, tenies més a prop l'opció de guanyar un títol.
Sí, i aquest any...
Per molt minoritari que sigui, per molt de la màniga que s'ho hagi tret la federació, en fi, aquí li pots treure les conclusions que tu vulguis, no? Però no deixa de ser un títol, i el Sitges l'ha tingut a l'abast durant dos anys.
L'ha tingut dos anys, i se l'ha tingut, se l'ha guanyat, realment se l'ha currat, no?
Ha estat a prop,
i de guanyar-lo, no? I a més és un títol, a veure, que va una miqueta més, no? Ja era la tercera edició, el Sitges pràcticament doncs debutava amb aquest torneig, no? Perquè de fet era un torneig que s'iniciava fa dues temporades, el Sitges ha pogut participar aquí, i ara estem a la tercera edició, no? Aquest any no està el Sitges perquè està a l'Hockey Lliga, tant de bo no pugui estar l'any que ve perquè estigui a l'Hockey Lliga.
També ho diem, però es pot dir aquest any, serà més difícil, però...
Sí, però bé, és molt important, i que també tingui lloc aquí al Vendrell, perquè d'aquesta manera doncs la gent que l'Hockey pot anar a veure aquests equips jugar aquest torneig, que jo penso que poc a poc anirà més, que se lo van inventar d'alguna manera doncs per tenir algun trofeig més, però que d'alguna manera pot ser també un trofeig.
A mi, com incentiu de la Primera Nacional, em sembla perfecte.
Sí, clar.
Això...
Sí, és un premi menor, no?
Si és menor...
La Copa del Rei, en l'Hockey Lliga...
Està clar, és un premi menor, però si l'objectiu és incentivar i donar i promocionar la Primera Nacional, em sembla fantàstic. Una altra cosa és el cost que això té, no?
Clar,
evidentment, la ciutat que acull aquesta Copa del Príncep, doncs, ha d'estar preparada per... econòmicament suportar una competició d'aquest tipus, no?
Sí, jo penso que des d'aquí es tindria que mullar més la Federació Espanyola de Patinatge perquè hi col·laborar més i recolzar més aquest torneig, i realment doncs a la ciutat o a la vila que organitzi el trofeig aquest.
En fi, així està el món de l'hoquei, per lo bueno i per lo malo. 7 minuts i arribarem a les 8, deixem l'hoquei lliga, deixem la Primera Nacional i anem a parlar una miqueta de bàsquet. I 22 minuts del vespre, hem d'acabar de quadrar amb aquests marcadors que ens queden. Fermí,
dos minutets.
Sí. No corris, tenim temps. Comentat ja com ha anat aquesta jornada Copa Catalunya, hem d'acabar de repassar, com dèiem, la resta de resultats dels equips del Club Bàsquet Sitges.
Sí, senyor. Continuem, a part del dia comentat. Senyor B va guanyar 77-65 a l'Euronis Calafell. El júnior descansava. El Sots 21 va jugar i va perdre 49-65 contra el Santiago de l'Hospitalet. El cadet A jugava també a casa, 68-53 contra el Bàsquet Samà. El cadet B jugava també a casa, 44-49 contra el Bàsquet Ateneu Montserrat de Barcelona. El cadet C també 65-67 contra l'Abrera. L'infantil A contra el Centre Catòlic de l'Hospitalet, 36-53. L'infantil B va suspendre el partit, no sabem els motius exactament de què, per què ha passat.
De la suspensió.
Sí, senyor. El preinfantil, 35-54, va perdre contra l'Olesa. El mini A, 55-77 contra l'Izarran Casal de Vilafranca. I el mini B, 48-44 contra el Bàsquet Pretenc. En quant als femenins, el Saben Aventura 24, CESP 28 a Vilanova, això en quant al cadet. En quant a l'infantil A, Collblanc 62, Sitgetà 43. En quant a l'infantil B, Cerdanyola 33, Sitgetà 31. El mini A descansava i finalment el mini B, Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès 32, Sitgetà 56. Tot el que dona de si aquesta jornada de bàsquet.
Aquesta jornada en què hi ha hagut equips que descansaven i sí, algun que altre partit suspès, com ens acaba de comentar molt bé en Fermí. Mira el que tenen aquí, els primers partits ja, eh?
Sí, senyor.
Els podríem dir, no? No, ja els direm divendres, si no farem aquí...
Els tenim a punt, per això, eh?
Els tenim a punt, sí, però en fi, ja els direm divendres.
És moure pantalla i estan aquí a punt.
Molt bé, molt bé. Fermí, moltes gràcies.
En tu.
Fins divendres, adéu-siau.
Fins divendres.
Vuit i 24, obrim plana futbolística i comencem, com sempre, a repassar amb aquests marcadors el futbol base, els equips de la Blanca Subur, a veure com els ha anat aquest cap de setmana. Tenim ja l'Albert Lluís disposat a explicar-nos-ho. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com ha anat això?
Bé.
Bé?
En línies generals.
En línies generals, bé. Doncs comencem ja ràpidament a repassar amb aquests marcadors.
Molt bé, començarem pel juvenil A, Blanca Subur 4, Marianao Poblet 1. Segueix per al bon camí. Avui han estat molt encertats i han agradat. Seguim en els llocs capdavanters i l'equip sembla que vagi bé. El cadet A, Blanca Subur 2, Cubelles 2. El líder, la Blanca, i el tercer ens han ofert un gran partit, molt igualat. El líder ha tingut més ocasions per desnivellar el marcador, però l'empat ens permet continuar davant. El cadet B, Igualada 2, Blanca Subur 3. Sensacional resultat a casa d'un equip gran i ben classificat. L'infantil A, Blanca Subur 10, Base l'Arbós 0. Col·legiada tranquil·la, seguint jugant bé. L'infantil B, Ramon Sicard 1, Blanca Subur 2. A casa del tercer, gran victòria, jugant millor. La Levin A, Vilanova 2, Blanca Subur 0. Un gran partit dels nanos sense premi. Van fallar quantitat de gols, ja que avui no volien entrar les pilotes. La Levin B, Escola de Futbol Masquefa 1, Blanca Subur 3. Estan jugant molt bé. Avui victòria clara. Seguim en el segon lloc. La Levin C, Blanca Subur 1, Risto Stoikov 4. Els juvenets nanos de la Blanca només van aguantar la primera part, amb un empat a 1. A la segona, el físic visitant es va imposar. Benjamin A, Ribes 3, Blanca Subur 7. A casa del Coer, la Blanca va jugar com va voler i va golejar. El Benjamin B, Blanca Subur 2, Vilanova 9. El líder ha arrasat i la Blanca sense poder de reacció. El Benjamin C, Unió Esportiva Sitges 7, Blanca Subur 0. Res a fer contra un equip més gran. I per últim, el 45 campionat de Lliga del Nou Fins-Vens, amb promeses, Sixa 2, Remax 5, Interarmaris 3, Mi Pintor 1, i Òptica Holandesa 2, Galeries d'Artefoz 5. Classificació. Interarmaris, 17 punts. Remax, 16. Galeries de Tefoz, 14. Mi Pintor, 10. Òptica Holandesa, 8. I Sixa, 7. I en Pitufos, Hotel Estela, 5. Camping Sitges, 1. Begudes Adell, 3. Newton Informàtica, 2. I Restaurant Triana, 2. Les Magnòlies, 5. Classificació, Magnòlies, 14 punts. Restaurant Triana, 13. Hotel Estela, 10. Newton Informàtica i Càmping Sitges, 8. I Begudes Adell, 7 punts.
Doncs això és el que ha donat de si aquesta jornada futbolística. Els equips de la Blanca Subur hem acabat, com sempre, repassant el campionat local de la No Pins Vents en els diferents equips de Promeses i Pitufos. Albert, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment. Adéu.
Un parell de minutets són els que ens falten per arribar a 8:45 del vespre. Després de conèixer els marcadors de la Blanca Subur, anem ja ràpidament a saber els marcadors que ens deixa el cap de setmana pel que fa als equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. El juvenil que disputava el seu partit ahir aquí a Aiguadols i va acabar perdent davant el base Torrelles per 0-5. El conjunt cadet jugava fora de casa, en aquest cas al camp de l'Espirall, i guanyava per 0-3. L'infantil també jugava fora de casa, jugava a Cunit en aquest cas, i superava el conjunt local per 1-3. L'Alevi A, Unió Esportiva Sitges 7, la Granada 1, i l'Alevi B, Sant Mauro 1, Unió Esportiva Sitges 0. Fa uns moments aquest resultat també ens el comentava l'Albert Lluís. En categoria Benjamí, el Benjamí A del Sitges jugava contra el Benjamí C de la Blanca. En aquest cas no hi va haver color perquè la Unió Esportiva Sitges es va imposar per un contundent 7-0, mentre que el pre-Benjamí també golejava a plaer davant l'Igualada per 8-1 en partit que es va disputar amb el municipal d'Aiguadols. Torneig Apertura es va disputar amb aquest passat dissabte la 8a jornada amb els següents marcadors. En categoria minis, Cau Ferrat 2, la Ribera 0 i Aiguadols 3, Terramar 6. I en categoria maxis, Baluar 6, el Vinyet 0 i Cap de la Vila 0, Maricel 4. Dos quarts de nou, més resultats, en aquest cas els corresponents als equips femenins del Club de Futbol Sobrense. Trajectòria brillant, brillantíssima, la que continua el sènior femení. Guanyava dissabte 1-4 amb el camp de la Pallejà, per tant, continua mantenint el liderat de forma clara i sòlida. El conjunt de la Sobrense, els 4 gols del conjunt sitgetam els van anotar la Eli, Nati, que va fer doblet, i Bane. El cadet juvenil s'enfrontava amb l'EFIM i va golejar 5-0 gràcies als gols d'Aura, Ainara, Marina, Sara i Sofia. I finalment, un partit històric, el que enfrontava en categoria l'EFIM infantil el Sobrense davant el Futbol Club Barcelona. A l'hora de la veritat, la diferència no va ser tanta. El Barça, és cert, va guanyar per només 0-3. Dos quarts i un minut de nou del vespre, seguim tirant de marcadors, en aquest cas els que ens deixa el cap de setmana el grup segon de la Territorial Preferent. Jornada número 17, l'última de la primera volta. Els resultats, Rocatenc 2, Canyelles 0, Alcarràs 2, Guissona 1, Torreforta 2, Sant Ildefons 1, Sants 1, Horta 1, Vistalegre 1, Barceloneta 2, Sant Joan d'Espí 0, Alcatllà 2, EFAC Almacelles 2, Sant Feliuenc 2, Cambrils 2, Gimnàstica Iberiana 2 i Sitges 2, Viladecans 2. Ha estat aquesta, per tant, la jornada dels empats a 2. La Gimnàstica Iberiana continua manant en la classificació, tot i que ara amb un sol punt de diferència, 34 punts, se suma al conjunt de la zona franca, seguit molt, molt de prop pel Torreforta, que després d'haver guanyat el seu partit d'ahir i de l'empat de la Iberiana, suma 33 punts. A un sol punt, per tant, de diferència entre líder i segon classificat. Amb 29, el Sant Feliuenc, l'Alcarràs ocupa la quarta posició amb 28 punts, els mateixos que el Catllà. Amb 26, sisè el Viladecans, Rocatenc en suma 25, és setè. Vuitè el Sants també amb 25 punts. 25 punts suma també el Vistalegre, que ocupa el novè lloc de la classificació. Al bell mig de la taula, el Canyelles, desè amb 23 punts. De fet, hi ha un grapat d'equips amb 23 punts. El propi Canyelles, el Cambrils, l'Horta i el Sitges, que no es mou d'aquesta tretzena posició. 18 punts per la Barceloneta. Sant Joan d'Espí és 15è amb 15 punts i els tres últims classificats. Sant Ildefons, 14, Efa Calmaselles, 11 i Guissona, 10. S'enfrontaven ahir al Municipal de Godols, Unió Esportiva Sitges i Viladecans, o el que és el mateix. El Viladecans arribava com a cinquè classificat i amb ganes de continuar aquesta bona trajectòria. El que passa és que al davant es va trobar amb una Unió Esportiva Sitges que no li va perdre mai la cara amb el partit i, en fi, algunes cosetes a destacar, com per exemple el debut de Mauro. Curiosament, divendres, Toni, parlàvem amb l'Albert Rossinès i va ser el Mauro qui va tenir ocasió de debutar ahir amb la Unió Esportiva Sitges. T'haig de dir que el Mauro va estar bé.
Sí?
Va estar bé, va estar bon bé.
Porter,
sí, sí, va. A mi, de fet, em va agradar. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vaya tela.
Que pague?
Sí.
És una
sí,
mica
sí,
estrany.
Sí, hem tingut una aparició allò tot espectacular ara aquí al control. En fi, com dèiem, parlàvem d'aquest debut del Mauro. La història del Mauro no la tornarem a repetir perquè ja la vam explicar el divendres, però en fi, ens va agradar l'actuació del Mauro. Pensem que no va tenir la culpa en els dos gols que van encaixar els Sitges, però en línies generals, més enllà del resultat d'empat a dos, que és un resultat en què la sensació és aquella de que perds dos punts, doncs ens quedem una miqueta amb la trajectòria de l'equip en aquestes últimes setmanes, en aquest últim mes de competició. Dos grans gols de Rafa Vílchez als minuts 59 i 68 posaven el 2-0 i quan semblava que els tres punts ja no es mourien del Municipal d'Aiguadols, el Viladecans, que pràcticament no havia aconseguit apropar-se en perill a la porteria del Mauro, doncs hem vet aquí al minut 83, Miqui anotava el 2-1, un gol certament amb una punta de sort perquè la pilota al sud de Miqui va tocar lleugerament en un defensa dels Sitges i això va descol·locar una miqueta el Mauro i el 2-1 ja era una realitat malgrat tot. I just al minut 90 una sacada de banda favorable al Viladecans i el recent incorporat Adri de cap anotava el 2-2. Una autèntica llàstima, però al cap i a la fi un 2-2 que deixava la parròquia sitgetana doncs, una miqueta empipada pel fet de que el partit havia estat controlat en tot moment i semblava que els tres punts, repeteixo una vegada més, no es mourien del Municipal d'Aiguadols. Per tant, així va anar el partit a grans trets i les sensacions del mateix, les que tenia Manel Rodríguez, doncs home, Manel Rodríguez que no estava massa content, però al cap i a la fi repeteixo una vegada més també les bones sensacions que transmet hores d'ara l'equip.
Sí, és el que diguem, no? Ara veníem parlant d'això, futbol d'aquestes coses, hasta que no pita l'àrbitre no s'acaben els partits i de la manera més tonta doncs, ens han escapat dos punts després d'haver fet, jo penso, un gran partit, perquè la veritat és que hem fet un partit molt complet, creant ocasions i jugant bé a futbol, però el futbol té això, no? El joc té això, que si no estàs posat fins al final, o posat, o t'acompanya a la sort a vegades, perquè penso que aquests dos gols han sigut dues desgràcies molt grans, però bé, pot passar i avui ens ha passat.
El més trist és que el compte empata, no? d'una sacada de banda i una rematada de cap a l'àrea, no?
Sí, però tampoc es pot dir que els jugadors no han saltat per treure-la, vull dir, és que és trist, però és que a vegades aquestes jugades, doncs mira, d'una, de 10 o de 12 o de 15 te'n faran una i tinc la mala sort que ha sigut aquesta.
Probablement de 10 partits així 9 els guanyaràs, no? Avui ha tocat doncs, la creu, o la mitja creu, perquè al cap i a la fi és un punt, però et queda aquella sensació de dir, ostres, amb tot el que hem fet, dos pals, l'equip ha jugat bé, porta una bona línia, no?
Sí, però els punts són molt importants, perquè sí. Avui guanyes i pràcticament et poses dalt una altra vegada, no? Bueno, no ha pogut ser i no li donarem més voltes. Jo ara hem de passar aquest serrampió d'avui i pensar en el proper no tenim més, no?
Però et queda, suposo, amb la imatge que està oferint l'equip.
Sí, no, no, està clar.
Tens raó quan dius que els punts són molt importants i que avui...
Sí, no vull dir amb això que no em quedi la imatge de l'equip. L'equip avui, que t'ho he dit només començar l'entrevista, l'equip per mi avui ha fet un dels millors partits a casa, sense cap dubte. Vull dir, contra un dels millors equips també que han passat per aquí, vull dir, un rival molt, molt correós, ens ha donat molta feina, però és que no havien, fins a l'hora del gol, no havien arribat ni a porteria, com aquell que diu, no? Però bé, futbol té això i no podem fer res. Jo penso que l'equip ha jugat molt bé i jugant així, doncs, bueno, no tenim por a ningú ni ens fa por res. El que passa que, bueno, no tenim aquella punteta de sort que fa falta a vegades per posar-te dalt de tot, no? Perquè els partits, evidentment, pot passar de tot en un partit, però a 5 o 6 minuts al final guanyes 2-0 i ells pràcticament estan morts i tenen, doncs, com aquell que diu, dos rebutjos, em porten dos rebutjos i fan dos gols, no? I tu per fer dos gols has tingut que jugar molt bé, has tingut que fer dos pals, has tingut que... Bueno, doncs això no és sort, això no és bona sort, en aquest cas no hem tingut sort i no hem de donar-li més voltes. Potser, jo sempre dic que la sort un dia te la tornes, no? I potser un dia doncs, també jugarem malament, no ho mereixerem i ens aportarem un empat o una victòria a un lloc que no tocava, no? Bueno, esperem que sigui així, però avui realment em passa amb aquest regust amarg d'haver-ho fet tot per guanyar i no haver guanyat, no? I no haver guanyat després que ho tenies a la mà.
Cosetes puntuals, ha debutat Mauro.
Bueno, fins a l'hora dels gols, sí. Pues molt bé, vull dir, estava molt tranquils. Llàstima que les dues jugades aquestes, pues, no sé, jo tampoc crec que hagi sigut errors d'ell, no? Però bueno, no sé.
Se l'ha vist en confiança, si no.
Sí, jo l'he vist bé i l'he vist correcte, el que passa que noi, els dos gols pues, no és aixecable a ningú en concret, però potser és el que et dic, no? Que hauríem de ser en aquest sentit una miqueta més intel·ligents i hi ha moments que, bueno, i no ho dic ara pel Mauro, perquè el Mauro ho ha fet, ja et dic, jo per mi estic content, però ens ha faltat com a equip una miqueta més de consistència, no?
Més cosetes, un gran Rafa Vilches avui hem vist.
Sí, no, jo diria que hem vist
no pels gols, sinó perquè
he vist el Rafa molt bé, el Medina molt lluitador, sí. Al mig del camp el Carlos ha fet un treball fantàstic, el motor sobre la seva línia de treballar a mort. Bueno, és que l'equip en si no pots dir res, no? Vull dir, és que l'Òscar...
Avui és difícil, suposo, fer una anàlisi.
Sí, l'Òscar ha fet un gran partit, el Sergi pues, també, vull dir, és que no. O sigui, avui estava l'Andreu malalt, però jo penso que no s'ha notat en absolut. Ja et dic, és que tot el que et pugui dir ara mateix, pues, bueno, està atacat pel resultat, però si estiguéssim parlant d'una victòria estaríem dient del gran partit que hem fet, no?
Mm-hmm. Manel, acaba avui la primera volta. Una primera volta una miqueta de pujades i baixades, no? L'equip comença bé, té aquell sotrac d'aquelles quatre derrotes consecutives, es torna a reenganxar des del dia de Sant Feliu, ja et dic, una miqueta de pujades i baixades, però com a mínim al final d'any i al principi d'aquest és positiu, no? És una miqueta per tenir en compte de cara a la segona. Quina valoració?
Sí, jo penso que la primera volta ha sigut irregular, però molt marcada per les lesions. Jo penso que vam tindre una ratxa molt dolenta en la qual pues, vam patir molt les baixes que va tindre l'equip, no? Un moment que s'han quedat pràcticament en quadro i això ens va portar pues, a tindre que remuntar tota una sèrie de qüestions, no? No solament els resultats, sinó també el joc de l'equip i retrobar-se una miqueta nosaltres mateixos. Bé, torno a repetir-te, quan hem pogut treballar tranquils, quan hem tingut la gent i quan hem estat més o menys, perquè continuem tenint baixes, però ja són més normals, tenim dos o tres jugadors de baixa, doncs, avui estava l'Andreu de baixa, avui teníem el Palomo de baixa, però bueno, ja dos baixes les pots suportar, no? Doncs, bueno, jo penso que l'equip està donant una mida bona per la categoria i et torno a repetir lo d'abans. Amb un palet més de sort, doncs aquesta segona volta ja estem jo crec que estem cridats a fer una bona segona volta que inclús ens pugui portar a llocs de privilegi, no?
Com està el Palomo?
Bueno, el Palomo està a l'última fase de recuperació. Jo penso que el Palomo dintre de dues setmanes podríem recuperar-lo. Mm-hmm. Està en una fase, diguéssim, de musculació. El genoll el té molt millor i ara ja l'única de muscular bé, perquè quan comenci a entrenar pues no torni a caure, no? Però està en una fase, ell no entrena nosaltres, entrena al gimnàs cada dos dies, i espero que la setmana que ve, fins la setmana que ve, ja pugui començar a córrer, i pues, en el moment que comenci a entrenar amb nosaltres, pues, bueno, un parell de setmanes, i penso que podem tindre recuperat el jugador.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de nou de la vespre. Eren les valoracions que feia Manel Rodríguez, en certa manera decepció per aquest empatadors després de com havia anat el partit, després de llançar una miqueta per la borda aquest avantatge de 2-0. Aquí probablement hi ha aquest component de mala sort i d'aquesta constància a la que feia referència al míster, de no ser prou contundent també en segons quins moments. Però els afeccionats que ahir es van desplaçar al municipal d'Aiguadols, doncs van veure un Sitges que al minut 1 ja va tenir una clara ocasió amb una pilota al pal d'Àlex Gaitán, una rematada també al travesser gràcies al llançament de falta de Motoso, ocasions força clares al llarg dels 90 minuts, i un Viladecans que bé, en va tenir prou amb aquest ras final de partit per poder endur-se d'aquí un punt que el permet, com a mínim, estar en aquesta part alta de la classificació. Proper partit dels Sitges, diumenge, a partir de les 12 del migdia, al camp del Sant Joan d'Espí. Don't you worry, confide in me when I said not to worry, confide me by your side. Moment de repassar aquest quart d'hora final al grup 12 de la segona territorial, una jornada en la que és gairebé una jornada sí i una altra també, en la que els gols estan a l'ordre del dia, però si hi ha un partit que s'emporta el Premi Gordo, sens dubte és el que es va viure ahir al municipal de Vilafranca del Penedès amb aquest Vilafranca Atlètic 5, Suborense 7. La resta de marcadors van ser aquests. Capellades 1, La Múnia 4, Sant Cugat 0, Molanta 1, Moja 5, Vilanova del Camí 3, Vistalegre 2, Piera 2, Cubelles 1, Òdena 3, Riu de Villes 1, Internacional 0, Masquefa 1, Penya Madridista 0, La Pobla de Claramunt 3, Carme 0 i el comentat Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca 5, Suborense 7. La classificació continua encapçalada per la Múnia amb 40 punts, seguit de la Suborense amb 35. Atenció, perquè aquest diumenge s'enfronten al municipal d'Aiguadols, Suborense i la Múnia, líder contra segon. Tercer, el Molanta amb 34, 33 pel Cubelles, que perd la segona posició, 27 per Òdena, Internacional de Sitges, l'Inter que a poc va perdent pistonada, baixa fins a la sisena plaça. 26 per Masquefa, 24 per Sant Cugat i Riu de Villes, 22 punts sumen el Vilanova del Camí, la Fundació Vilafranca i la Pobla de Claramunt, 21 punts al Capellades, 20 per el Vistalegre, 19 pel Moja i els tres últims classificats, el Carme amb 16, el Piera amb 15 i la Penya Madridista amb 6. El Toni ja ens ha explicat una miqueta la pel·lícula del partit, de la borratxera de gols ahir al municipal de Vilafranca, amb aquest 5-7 increïble. Les informacions que ens van arribar ahir al municipal d'Aiguadols eren, primer, doncs, negatives amb el 4-1, encara més negatives amb el 5-1, Toni, però a mesura que van avançant el partit, i sobretot a la segona part, el partit va donar un gir espectacular, i el Suborense, amb poc marge de temps, va ser capaç de donar-li el tomb i acabar guanyant 5-7. Això, bé, costa explicar, ja ho hem intentat mig comentar a la primera part del programa, però, en fi, benvingut sigui aquesta victòria, benvinguts siguin aquests tres punts que a l'equip li poden anar molt bé a nivell de coco i de moral de cara a propers partits. Tres seguits té ara el Suborense al municipal d'Aiguadols, ja ho vam comentar la setmana passada, la Múnia, el derbi amb l'Inter i el Piera. però el partit d'ahir, Toni, espectacular.
Sí, sí.
Espectacular, perquè jugaven dos equips que aposten pel futbol ofensiu i ahir es va posar de manifest al 100%, al 200%, vaja.
Sí, sí, ahir van poder l'atac a les defenses, no?
Mai millor dit.
Tant per una banda que per l'altra,
no? Les defenses que s'ho facin mirar, eh?
Sí, sobretot ahir, no? Sí que per part del Sobrense té arrossega lesions importants i, evidentment, tot això doncs marca una miqueta l'equip, però un Sobrense que els 11 primers minuts ja havien encaixat 3 gols. I això realment
era una llosa, feia
patir, no? Però bé, ha destacat que aquest Sobrense en 23 minuts va marcar 6 gols, i això ho diu tot, i que la lectura del partit es podia dir que bé, que ells anaven guanyant 0-3, el Lito feia l'1-3, en pròpia porta el Sobrense feia el 2-5 al 53, al 57 de Camp Moreno feia el 3-5, al 60 Granados el 4-5, al 61 minut després Salido el 5-5, al 79 Granados el 5-6 i al 80 Gerard el 5-7.
És a dir que va haver de ser el Gerard qui finalment anotés aquest 7è gol, el de la suposada tranquil·litat, perquè tan boig estava el partit que podíem esperar de tot, però en fi, una miqueta la presència del Gerard com a jugador de camp i no com a porter ve a explicar una miqueta com està el Sobrense a nivell de lesions.
Sí, sí, com està el Sobrense, i a més un Gerard que també d'alguna manera doncs van fer una gran assistència. Jo penso que tant per una banda el Russafa per la seva banda, com el Granados per l'altra banda, com el Javito, no?, que la segona part va estar molt acertat, doncs van ser baluar dintre d'aquestes assistències que van aprofitar per a marcar tant Moreno com els altres jugadors, com el Salido i a més fins i tot com el Gerard, no? Una molt bona segona part del Sobrense en la que de nou les bandes van funcionar molt bé i de nou se la va creure molt el Sobrense que podia guanyar, i te torno a repetir el mateix, els atacs van guanyar a unes defenses que sobretot l'Atlètic Vilafranca que ho faci mirar, perquè és un equip molt feble en defensa, i la porteria també, perquè el porter doncs déu-n'hi-do el que va fallar, i molt bé sobretot la segona part doncs el Sobrense, que d'alguna manera ja Jordi Serra va fer un parell de canvis a la represa de la segona part, d'alguna manera també paguen justos per pecadors, perquè en aquest cas doncs algun que altre jugador va sortir perjudicat d'aquests canvis. Jo penso que la culpa va ser de tota la defensa, no d'un parell de jugadors, però evidentment Jordi Serra tenia
s'havia de moure fitxa
i li va tocar aquests dos jugadors que van canviar per uns altres dos.
Per cert, Toni, no sé si hi havia molta o poca gent ahir al municipal de Vilafranca.
Hi havia gent de més de Sitges que no pas de Vilafranca.
La
no?
Gent suposo que no s'ho acaba a creure, no?
No,
una
no.
Una miqueta quina era la sensació que tenia el públic, perquè, escolta, amb els de Vilafranca, emprenyats com una mona, suposo, i la gent de Sitges, del Sobrense, feliços com unes pasques, no?
Me quedo amb una cosa.
Incrèdul fins a cert punt, suposo.
Allà n'hi havia un directiu del Molanta, que va arribar quan el Sobrense estava perdent, sembla que 2-3-0, doncs ell va veure tot el partit, i doncs m'imagino que va quedar com tots bocabadats quan el Sobrense estava perdent 5-1 i va començar a funcionar la màquina i va capgirar el partit. Al final ficava una cara, no?, d'allò de que no acabava d'entendre la reacció del Sobrense i també la davallada de l'Atlètic Vilafranca, no?, perquè evidentment un equip que va guanyar per 5-1 i que te facin després 6 gols l'equip contrari i te guanya el partit, doncs és perquè s'ha ensorrat totalment, i l'Atlètic Vilafranca ahir se va ensorrar.
Mai millor dit. El Toni li preguntàvem al Jordi Serra, l'entrenador del Sobrense, home, una miqueta d'explicació de què ha passat, del que s'ha viscut avui aquí al municipal de Vilafranca. Ni el propi Jordi Serra doncs tenia massa clar doncs tot el que havia passat ahir al municipal de Vilafranca.
No ho sé. És que estava pensant ara, per això no he vingut abans, perquè estava pensant com explicar-t'ho. No ho sé. Una cosa em queda clara, una cosa ha sigut l'esperit de la segona part i l'orgull dels jugadors, i l'altra, doncs, la primera part, que en defensa han sigut defensa de tot l'equip en col·lectiu, ha sigut un veritable culader. Sí que és cert que els primers 10 minuts també ens haguéssim pogut ficar clarament per davant, no ho hem fet així, amb 3 o 4 jugades en pilota llarga, que havíem parlat amb la rapidesa del Touré, i ens han trencat. I bueno, quan ens ha marcat el 5-1, penses, com dèieu ara aquí, doncs, en maquillar el resultat, em seguia animant els nanos, pensaves amb els canvis que havies fet, havies replantejat la situació amb un 4-3-3, la veritat és que pensaves en un possible miracle, però clar, amb 5-1 encara es posa més difícil. I bé, doncs hem remuntat amb gols de molta qualitat, amb futbol molt bo, mitja hora boníssima, amb sortint triangulant amb el Sergio Estelar, el Chino Estelar, el Toni amb un treball impressionant. I bé, amb l'esperit de tot l'equip hem acabat marcant, i fins i tot el 5-7 de postres l'ha marcat el Gerard, no? Que encara és més inexplicable que un porter que surt 10 minuts, que casualment aquesta setmana estàs entrant de jugador de la setmana perquè estem amb carència molt, molt gran d'efectius, doncs mira, ha marcat el 7 i hem sentenciat el partit. Però clar, 5-7 i queden 10 minuts i encara no ho veus clar, la veritat, perquè avui en defensa hem estat molt fluixets i hem de millorar cara al diumenge que ve.
El partit té dues lectures clares. Una primera part, com tu has dit, per virar ràpidament o per treure anàlisis, no? I una altra segona part on el Sorense cal treure moltes conclusions de que quan aquest equip va. Doncs és molt difícil parar-lo, eh?
Sí, la veritat és que s'ha notat molt la presència del Sergio Moreno. El Sergio Moreno no és que no jugui perquè l'entrenador no vol. El Sergio Moreno és un jugador que tu saps que treballa, no pot jugar, hi ha una jerarquia, també els jugadors que venen a entrenar no se'ls pot treure així. A la segona part també hem tret el Sergio, mig lesionat, de fet ha tingut que tornar a canviar el Sergio, el Chino.
Sí.
Hem tingut que tornar a canviar el Joanet Navamllagas, l'Eric està trencat, l'Oriol està trencat, el Mario està trencat, l'Alex està trencat, vull dir que s'acabaven els efectius, però els sobrens es multiplicaven, no? Ha sigut, la veritat és que no t'ho puc explicar, perquè jo veia jugadors al final del Suense per tot arreu i els jugadors del Vilafranca, com es pot veure, estirats a terra. I és el que em comentaven, de 18 a 22 anys. Nosaltres hem fet una desfeta física tremenda.
El partit amb el 5-3 es trenca. Aquí és quan realment el Suense entra en el partit i es creu que pot guanyar, eh? El que passa que ningú s'imaginava que acabés guanyant.
Fins i tot amb una victòria clara, no? 5-7. Uh-huh. Dius, no, aviam, hi ha hagut moments a la primera part que no ha estat tan malament, és el que et deia. La primera jugada és nostra, el xut del Chino espectacular a la creueta. Després amb el 3-1, el Toni Salido ha tingut dues vegades a la pilota per marcar el 3-2. Surs, et marquen el 4 abans de la mitja part, el 5è, només començar. La veritat és que no sé què ha passat i els nanos ara aquí saltaven d'alegria perquè aquesta victòria és un bàlsam, és un bàlsam perquè en part hem solucionat d'una tacada un problema que teníem a fora, que portàvem no sé quants partits sense marcar gols. Avui hem tornat a marcar-los tots. Espero que no triguem ara molt a marcar els gols a fora de casa.
La Fundació ha pogut pagar l'esforç, sobreesforç de la primera part?
Sí, la veritat és que n'hem treballat molt. El que passa que jo no m'esperava el bessó físic d'ells perquè és un equip jove. Sí que te l'esperes d'un equip com el Vista Alegre, un equip com el Pobla Claramunt, no, però no d'un equip ben entrenat per l'Atzerat, que ens ha trencat la primera part amb velocitat, amb una joventut tremenda, amb un equip que pot fer molta mal. Jo crec que aquest Vilafranca no està a dalt per aquests errors que té, i errors de joventut. Quan els hem marcat el 5-3, aquí comentàvem, queda mitja hora, i la veritat és que s'han vingut avall, això és una cosa que ens passava a nosaltres, ho saps, que l'any passat, sobretot quan ens marcaven, ens veníem avall, és una cosa, problema psicològic de joventut, però bueno.
En Reina no ha tingut sort, per això, pobre.
No, pobre home, avui estava amb una il·lusió, amb uns nervis, aviam, ha tingut mala sort en el gol, en el segon, que s'ha introduït ella a la porteria, a sobre no l'he canviat perquè estiguessin perdent, l'he canviat perquè s'ha trencat, vull dir que tot s'ha ajuntat, s'han trencat el Reina, el Sergio, el Joanet lesionat. Menys mal que tinc una plantilla llarga, perquè si no ja em tindria que ficar jo les botes.
És un triomf que val més de 3 punts, perquè que siguis perdent 5-1 i que guanyi 5-7, la moral del jugador puja un 200%, eh?
Sí, però bé, hem de tocar ara ja una mica més freds, hem de tocar una miqueta amb els peus a terra. No es pot tornar a repetir, no es pot tornar a repetir, perquè un altre dia no sortirà cara, sortirà creu, i sortirà creu, i sortirà molta creu. Hem de millorar aquestes pilotes que ens guanyen l'esquena en defensa, hem de treballar molt més en mig del camp, i no fa falta acumular homes, fa falta acumular ganes, actitud. O sigui, amb tres homes, tu has treballat en el futbol del Barça, juguen tres homes i se surten, i a la segona part hem jugat amb tres homes i ofensius, vull dir que els nanos han apretat, el Chino ha estat avui espectacular, vull dir, i s'ho mereixia, perquè buscava i no tenia sort. Toni Salido ha fet una feinada impressionant, el Xavito aquí ha desbordat, vull dir que... Però sí que hem d'estudiar la situació. A la Múnia, si li donem aquestes ocasions, no ens en fotrà 5, no, ens en fotrà 9. I llavors aquí... Llavors hauran de prendre mesures. Vull dir que hem d'aprendre a corregir els errors. El bonic és bonic, però els errors s'han de corregir.
Calia guanyar, s'ha guanyat. I a més s'ha tornat a aconseguir el segon lloc. Ara ve la Múnia, té 3 partits consecutius el Sobrense a casa. Això és bo.
Sí, home, la història diu que el sobrens d'en Serra i d'en Fitch i d'en Serra i l'Eric i del Barberà a casa no perd, però bueno, vam perdre la setmana passada, quasi perdem, vam perdre el primer partit contra l'Inter, vull dir, hem de marrar a casa, hem de sentenciar abans, no ens pot passar això que ens passa, i el sobrens ja ho veus que físicament és superior a tots els equips de la categoria, crec jo, vull dir, la Múnia sí que vindrà, és un equip veterà molt bo, preparat a més econòmicament amb una miqueta més de solvència que nosaltres, pot fitxar quan vulgui, però bé, nosaltres intentarem substituir una il·lusió, i l'il·lusió que tenen aquests nanos avui no te la pots imaginar, o sí, perquè ets esportista i també ho has vist molt, molt sovint.
Doncs això és el que deia la Jordi Serra, difícil fer una valoració allò fredament del que va passant ahir al municipal de Vilafranca, i té molta raó el Jordi quan diu està molt bé, però s'han de corregir els errors, perquè diumenge ni més ni menys que ve el líder, ve la Múnia.
Sí, clar.
I clar, la Múnia és un equip que fora de casa està traient molt bons resultats.
Sí, aquest no perdona.
I aquests no perdona.
Que si sí, te sí, fan 5, sí. Te fan 9.
Sí, 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 sí.
Sí que és molt difícil fer.
Evidentment que trigarem, jo penso, un quant temps a veure un resultat com el d'ahir.
Però sobretot cal polir això, no? Aquestes pilotes per velocitat que te trencaven totalment, i això, jo penso que és el que té que treballar de cara al diumenge, perquè la Múnia és un equip més experimentat, el que passa que potser tan ofensiu com el Vilafranca no és.
No, la Múnia és més amarrategui, no guanyarà allò clarament, en tindrà prou doncs, amb un o dos gols. Però en fi, confiem en la solvència del sobrense al municipal de Godols, que segueixi també la bona trajectòria, i preparats per viure, per què no dir-ho, un gran partit,
un bon partit,
sens dubte, sí. Un sobrense la Múnia el diumenge a partir de les 5 de la tarda al municipal d'Aiguadols. Ho deixem aquí, Toni, moltes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Una setmana que més, una setmana més, ens quedem a les fosques. Aquest Jordi és terrible.
És terrible, eh?
És terrible. Ho deixem aquí, com dèiem, a punt d'arribar a les 9. Gràcies per la seva atenció. Tornem dimecres amb més esports. Adéu-siau.